Península y Baleares. Carrefour, lo mejor al mejor precio. Herrera en COPE.
La mañana.
COPE Cataluña y Andorra.
Estás informado.
Minuts, arribem a dos quarts d'una del migdia. Benvinguts a la vostra COPE més propera. COPE Catalunya i Andorra. Herrera des de COPE Catalunya i Andorra. Soc el José Miguel Cruz. Com sempre, estic encantat de parlar amb vosaltres. Una abraçada molt forta per tothom. I, ostres, la cosa està plena de detallets avui per començar, eh? Avui per començar, d'entrada, prepareu-vos. Aquesta tarda... Bé, el temps va millorant, es va calmant. Hi ha una certa calma xitxa. Encara que aquest matí hem tingut una alerta per pluja, encara està activada, a la costa central i Maresme. O sigui, el Baix Llobregat, el Barcelonès... Sembla que no tocarà... És una tempesta forta que hi ha... o que hi havia sobre del mar i estava el dubte si tocaria tot terra o no tocaria terra. Sembla que no ha acabat de tocar terra, però això és el que s'espera. D'encara aquesta tarda tenim també una alerta per pluja al Maresme, comarques de Girona, la Selva i el Vallès Oriental, i a part del Pirineu també. Però poca cosa, les temperatures es recuperen i sembla que tindrem un cap de setmana més o menys tranquil i alguna pluja dispersa por ahí. A part de tot això... Ostres, ens hem llevat a moltes coses, eh? D'entrada, durant aquest matí, d'entrada s'ha conegut que Israel ha vetat l'entrada a l'alcalde Jaume Collboni, a l'alcalde de Barcelona, Jaume Collboni, per... Vull fer la primera visita oficial, Israel i Palestina, i li han dit que no, que si és otro dia. Igual soy yo, eh? És possible, que sigui jo. No sé si era el millor moment. No sé si era el millor moment per anar a fer un viatge oficial, que jo no sóc ningú per dir-ho, però ho veig i dic, ostres, no sé si és el millor moment per anar cap allà a fer un viatge oficial, sobretot després de la postura de l'Ajuntament de Barcelona envers tot això. Ja sabeu que és una postura doncs, radicalment contrària a tot el que està fent Israel, cosa que tampoc és una bogeria. Donat el que està fent Israel, doncs dius, ostres, igual havia altres formes de fer les coses. Bé, no només això, sinó que a més ens hem llevat amb grans informes que reflexen que dues coses. Primer, què es fa amb els diners públics i després... per què serveix la ONU? Bé, això ve perquè la ONU ha fet un informe superxulo, amb uns experts super entesos, en el qual ha arribat a una conclusió. I és que alerta que la calor extrema afecta greument a la salut i la productivitat dels treballadors. Si em permeteu. Un aplaudiment per la ONU. Perquè ha fet un estudi que possiblement no sé quin personal superespecialitzat ha fet per arribar a aquestes conclusions ni quins diners ha invertit en tot això. A més, dins d'aquest informe arriba una altra conclusió. Que les persones a més vulnerables, més problemes i més afectacions per la calor poden tenir. Bé, això ho enllaço amb Israel i amb tot el que està passant al planeta. ONU, la crisi que hi ha a Gaza, Ucraïna, la ONU fa propostes de pau, ja sabeu que és aquesta gran organització, que poden ser absolutament vetades per altres països, com per 5 concretament, França, Anglaterra, Xina, Rússia i els Estats Units. I Anglaterra. Clar, dius, vale, si lo pueden vetar, per què sirve? Si no m'interessa, ho veto. Llavors, quin és el paper que té? A línies generals, en grans conflictes. Llavors, la ONU queda reduïda a informes com aquest. Descobrir la sopa de ajo. Bàsicament, ja em permeteu. El agua moja y el viento despeina. Pues una abraçada per la ONU. Bé, i una altra qüestió, perquè hi ha una reunió avui a l'Ajuntament de Barcelona, no pel tema Collboni, no pel tema de la batada per no anar a Israel, d'aquí no entres, sinó per la qüestió... que ens toca a les nostres platges, a les platges metropolitanes de Barcelona, i és la vaga de socorristes indefinida i sense solució. Des de dos quarts hi havia una concentració davant de l'Ajuntament on hi ha una reunió o una compareixència de Batlle, del senyor Batlle, per explicar què està passant aquí i per què no s'arriba a un acord. Què passa? Doncs mireu, si fos un altre sector, ja tindrien moltes reunions. Si fos un altre sector, i em sap greu dir el que diré ara mateix, que igual em crida al despatx, però hi ha sectors que tenen una força i es planten i paralitzen la ciutat. La paralitzen, buscant els seus drets. Amb tota la raó. Cadascú busca el que creu que és just. I paralitzen la ciutat. Llavors, hi ha correcuites per arribar a acords d'altres sectors que, bé, tant allà, també, si això ja ho arreglaremos. Són coses molt diferents. I possiblement no s'haurien de fer aquestes diferències. Com està la situació ara mateix de la vaga dels socorristes? Parlem amb el senyor Ignacio García, socorrista de CGT Barcelona. Ignacio, buenos días, bienvenido.
Hola, buen día. ¿Cómo estamos?
Yo bien. Yo he sido un poco pájaro de mal agüero porque he dicho que parece que el acuerdo ni está ni se le espera. No sé si voy mal, estoy desencaminado.
Bueno, se le esperará si el ayuntamiento toma medidas serias para poder resolver el conflicto.
¿Y qué tiene que hacer?
Básicamente actualizar el servicio y no utilizar un método de organización del año 1900. La playa se ha actualizado, las necesidades son otras y el servicio tiene que actualizarse a las necesidades de la playa, valga la redundancia.
Ignacio, creo que hablamos la semana pasada o la anterior, conforme a la huelga, ¿se ha avanzado algo desde ese momento o no?
Bueno, hemos tenido dos reuniones fuera de la mediación en la Consellería de Treball. Allí esas reuniones no fueron provechosas, fuera sí la han sido. El que no haya mediador que esté a favor del ayuntamiento nos favorece mucho. Igualmente, las negociaciones continúan estancadas porque el ayuntamiento no ha dado ningún paso firme para garantizar la seguridad en las playas ni unas condiciones laborales dignas para la plantilla.
El problema, básicamente, son las condiciones laborales, para empezar.
Bueno, al final, correcto. Que no tengas un contrato atractivo hace que no haya profesionales que quieran venir a trabajar y eso hace que los que estemos trabajando ya tengamos que esforzarnos más y generar unas condiciones que no son aguantables.
O sea, digamos que hay una sobrecarga de trabajo en este caso.
Exactamente.
Y no hay nadie, o sea, precisamente es poco atractivo y la gente no va a trabajar. Sería uno de los que es, que, o sea, digamos, sería hacer atractiva la profesión en este caso.
Exacto, sí, es generar un contrato que sea más atractivo y además eso incide directamente en la seguridad porque si el contrato es más atractivo significa que hay más socorristas, más tiempo en la playa, por lo tanto la seguridad es mucho mejor.
¿Esto depende del ayuntamiento? Es decir, cuando hay este tipo de contratos y de las condiciones laborales y demás, ¿depende de cada ayuntamiento que tiene costa?
Así es, la ley de costas así lo define y ellos lamentablemente no tienen ni idea, y eso se está demostrando, de cómo organizar el servicio. Nosotros somos los que lo sufrimos y por eso únicamente pedimos que se nos escuche y dejen de hacer licitaciones precarias, dadas a la baja, con empresas pirata que no hacen ni vigilan por el bien del usuario ni de los trabajadores.
¿Cómo empresas pirata? Aquí ahora me has pegado un quiebro. ¿Qué es esto? ¿Empresas pirata?
Al final la licitación pública hace que se presenten empresas que vayan a la baja y si la oferta laboral, por ejemplo, en Barcelona a 2 años son de 5 millones, puede ganar una empresa que esté por debajo y a lo mejor oferta 3,5. Para ellos es suficiente y donde acaban precarizando es en las condiciones laborales de los trabajadores.
De acuerdo, de acuerdo. Esta sería una de estas cuestiones que legalmente son legales, o sea, no son ilegales, son legales, pero a todas vistas...
Todo lo legal es que el ayuntamiento quiera, desde luego. Si lo quisiera mediar, no sería legal, como le interesa, no lo hace.
Digamos que serían precios de derribo, estas empresas lo que ponen en marcha son precios de derribo, ¿no?
Exactamente.
Entonces, debo entender que cuando ocurren estas cosas, la seguridad en la playa se ve afectada, ¿no? Porque supongo que el personal que se contrata o no tiene la formación suficiente... Estará mal pagado, supongo, y desmotivado, ¿no? Digo yo.
Bueno, en Barcelona tenemos una garantía de que las personas que entran tienen por lo menos la formación. Lo que sí ha llegado a pasar, fruto de esta desavenencia contractual, es que se han tenido que manipular las pruebas de entrada y algunos de los compañeros o compañeras que han entrado ahora no han sido capaces de pasar los tiempos mínimos, pero como el ayuntamiento necesita cubrir esas plazas, los asume y los acepta.
Aceptando también el riesgo, claro.
Desde luego, sí. Al final, bueno, es el riesgo de que sabes que entra una persona que no está preparada y la persona que está trabajando tiene que invertir tiempo en acabar de formar e incluso invitar al entrenamiento constante para poder cumplir una serie de mínimos.
Ostras, Ignacio, pero todo esto, ¿desde cuándo está pasando? No, supongo que no es cuestión solo de esta temporada de verano, ¿no?
No, precisamente ya por eso hicimos una huelga en el 2023, una huelga que paralizó las playas en mayo y en julio, que nos permitió a los trabajadores entrar en la licitación pública de Barcelona y, lamentablemente, por malabares presupuestarios, no se nos permitió introducirnos de la forma adecuada, que era ampliar la temporada alta para poder eliminar este fallo contractual que hace que personas no vengan, y ampliar también en la temporada baja, porque aquí en Barcelona ya la gente empieza a utilizar más las playas debido a la promoción que se hace del ocio.
¿Qué es lo mínimo que aceptaréis para acabar con la huelga?
Bueno, esperamos que se promueva un servicio de salvamento y socorrismo eficaz y, sobre todo, útil desde hoy. Que no haya migajas y que, desde luego, piensen ya no solamente en las condiciones laborales de los trabajadores, que somos los que estamos luchando por nuestras condiciones, sino también en el servicio que damos a la ciudad, que ahora mismo es muy precario.
La última pregunta que te hago, Ignacio, es sobre futuro. ¿Hay alguna reunión prevista en los próximos días?
No, de momento no. Estamos esperando a la comparecencia del señor Valle, que llega tarde y forzada por la presión de la oposición y no por voluntad propia del gobierno municipal. Esperamos que dé respuestas claras y asuman su responsabilidad en un servicio esencial para la seguridad de los usuarios que van a la playa.
Pues señor Ignacio García, socorrista del portavoz del sindicato CGT Barcelona. Oye, muchísimas gracias por la charla y por explicarnos la situación en la que estáis ahora mismo. Muchas gracias.
Gracias, muchas gracias a tú.
Gracias.
Bon dia.
Bon dia, gràcies. Bé, la situació són les licitacions que possiblement es fan quan hi ha un concurs públic en aquest cas, però això com funciona? Com funciona el tema? Hi ha una llei, eh? Hi ha una llei que marca clarament que s'ha de fer quan hi ha un concurs públic, quan un ajuntament, una diputació, la Generalitat, el govern central necessiten uns serveis determinats, doncs per contractar una empresa que doni aquests serveis, uns serveis auxiliars o el que sigui, doncs hi ha una normativa clarament marcada de llei i controlada en aquest cas. Però ja sabeu que... És que és així, doncs, m'echa la llei i echa la trampa. Això com funciona? Per què? Quan, per exemple, ara l'Ignacio parlava d'empreses que agafaven preus o serveis a coste de derribo, això com és possible? I m'explico com és possible. De fet, ahir penso que també parlàvem, entrava aquest tema. Com és possible? És legal, evidentment, entra dins la llei, però hi ha un control sobre la qualitat del servei que donarà aquella empresa, no només la qualitat del servei que donarà, sinó la situació dels seus treballadors. Si estaran com han d'estar o no, com està. Doncs de seguida parlarem sobre com funciona això, sobre com funciona la contractació pública d'una empresa, i en parlarem aquí, a Herrera, a COPE Catalunya i Andorra.
Herrera a COPE.
COPE Catalunya i Andorra.
Estàs informat.
COPE Catalunya i Andorra.
Flexicar, una vida, muchos cars.
Salta al terreno de juego laboral con los cracks del periodismo deportivo. Paco González, Manolo Lama, Juanma Castaño.
¡Todo listo!
Ven al máster de formación permanente en periodismo deportivo. Un máster de la Universidad CEU San Pablo y Fundación COPE. Con 3 meses de prácticas. Y descubre el nuevo periodismo. El de la revolución tecnológica online. El de los nuevos avances como la inteligencia artificial. Recuerda, máster de formación permanente en periodismo deportivo. Infórmate en fundacioncope.com y en el 91 828 3930.
Solo necesitas unos segundos para saber que no es una tarde más.
Está escrito a mano y dice lo siguiente: busco piso para comprar, no importa estado, me urge. Abstenerse, agencias. Bueno, es un anuncio que vemos, yo creo que todos, ¿no? Muchas veces en los parabrisas de los coches. ¿Quién está detrás de todos estos mensajes? ¿A quién no le importa además el estado de un piso que se quiere comprar?
Hemos llamado y esta es la persona que nos ha contestado al otro lado.
De lunes a viernes de 3 a 7, la tarde de COPE, con Pilar García Muñiz.
Esports COPE, un equip guanyador. Debats, informació, protagonistes, opinió.
Puc enviar una salutació?
Home, faltaria més.
A la meva mare, que t'escolta cada dia, i a una amica estanquero, al carrer Mandri, que és un amic, un fan teu també.
Ah, molt bé.
Que t'escolta cada dia,
De dilluns a divendres, entre les 3 i les 4 de la tarda, amb Joan Batllori.
Esports.
COPE Catalunya i Andorra.
Estàs informat.
COPE Catalunya i Andorra.
Sabies que 9 de cada 10 incendis forestals estan relacionats amb l'activitat humana? A Catalunya comptem amb una eina clau, el Pla Alfa dels Agents Rurals. És un pla de prevenció i vigilància d'activitats de risc d'incendi. Té 5 nivells segons el grau de perill i s'actualitza diàriament per municipis al mapa del Pla Alfa. En episodis de perill extrem es poden limitar els accessos als espais naturals. L'objectiu, protegir-nos i reduir el risc d'incendi. Abans de sortir a la natura, recorda consultar el mapa interior.gencat.cat/plaalfa. El foc no avisa, el Pla Alfa, sí.
Herrera a COPE.
COPE Catalunya i Andorra.
Estàs informat.
Com funciona la contractació pública d'una empresa? Això com va? Com va un concurs públic? Què passa quan una empresa accepta preus o ofereix preus a derribo? A derribo vol dir que si fas quadre dius, esto, com es fa? Qui s'encarrega de vigilar tot això? Hi ha per la part pública i també per la part pública que es faci tot el que s'ha de fer i es compleixi amb els serveis que s'han de donar, tant per la contractació com el personal, com per la patronal d'empreses de les competències, no? Parlem de tot això amb el senyor Joan Vilar, que d'ADETSA. ADETSA és la patronal de serveis auxiliars. I el tenim al telèfon. Joan, bon dia, benvingut.
Hola, bon dia, José Miguel.
Gràcies per estar aquí amb nosaltres. Explica'ns això de les licitacions, com funciona i com s'adapta una empresa a tot això, perquè a vegades, jo penso, carai, amb el pressupost que a vegades ofereixen o donen, com es fa tot això?
Bé, jo t'ho explico breument, perquè el tema de la contractació pública bueno, és molt llarg i bastant complexa, no? Llavors, hi ha una llei de contractació pública, que és estatal, que obliga pues, a tots els organismes públics, cada vegada que vulguin contractar una sèrie de serveis, a fer unes licitacions. Llavors, aquestes licitacions, normalment, tenen que seguir, com he comentat abans, la llei de contractació pública estatal. Què és el que està passant en aquests moments? Doncs que la llei de contractació està desfasada i des de la patronal doncs estem intentant lluitar perquè hi hagi un canvi d'aquesta llei que, torno a repetir, està obsoleta. Val? Llavors, què fan les empreses? Les empreses, una administració pública, diguem la Generalitat de Catalunya, diguem l'Ajuntament de Barcelona, la Diputació de Barcelona, parlant d'organismes públics catalans, doncs necessiten doncs, un servei de, en el nostre cas, de serveis auxiliars. Doncs, bueno, doncs treuen una licitació amb la que es presenten totes aquelles empreses que vulguin accedir a aquest servei mitjançant doncs, aquesta licitació. A partir d'aquí, doncs, dintre d'aquesta licitació, pues, s'han de complir una sèrie de requisits. Mm. Un és el preu, l'altre és el tema d'innovació, quines innovacions aportaràs tu, els temes mediambientals, els temes socials, bueno, o sigui, hi ha diverses línies amb les que les empreses han de complir per poder-se presentar a les licitacions.
Sí. I les administracions ofereixen un preu just davant de tot això?
Bé, aviam, les administracions tindrien que oferir un preu just. Nosaltres, mira, com jo vull diferenciar també el que és els serveis auxiliars de lo que són els serveis de seguretat, perquè això normalment les persones que no són del sector ho confonen, val? Nosaltres som la patronal de, com diu el conveni, el conveni sectorial de serveis auxiliars, vale? Concretament serveis auxiliars, informació, recepció, control d'accessos i comprovació d'instal·lacions, val? Nosaltres què hem fet aquí a Catalunya? Doncs a Catalunya hi ha dos patronals, la més representativa som nosaltres, que és ADETSA, hi ha l'altra patronal que és ANEPSA, mm-hmm. I els sindicats que són UGT, Comissiones i USOC. Aquestes nosaltres hem creat amb aquestes entitats doncs una comissió de seguiment de tot el que és el conveni sectorial i entre ells també, com no, la contractació pública, perquè és una part dels ingressos més grans de la majoria d'empreses del sector. Val? Llavors, m'estàs preguntant pel preu. Bueno, doncs aquesta comissió, el que veiem és perquè no surti cap licitació pública per sota dels costos que tenen les empreses.
Quan parlaves abans que la llei estava desfasada, en què està desfasada? De quan és aquesta llei i com s'hauria d'actualitzar?
Mira, aquesta llei, ja et dic que nosaltres l'estem batallant al Congrés dels Diputats perquè és una llei estatal, no solament el nostre sector, sinó també el sector de neteges, el sector de seguretat privada, els sectors sociosanitaris, etc. Tots aquells sectors on hi ha molta mà d'obra, que pràcticament és un 90 i escaig dels pressupostos de cada licitació. No? Llavors, aquí doncs, hi ha... va haver una sentència a nivell europeu amb el que hi havia tot el que era la subrogació de tota la... a part del personal, quan una empresa entra, se li adjudica un servei i aquest servei ja ho estava fent una altra empresa, doncs tots aquells treballadors que porten més de 7 mesos treballant se'ls ha de subrogar aquesta empresa. Això nosaltres ho veiem doncs, beneficiós per totes les bandes. El que no trobem, el que ja no beneficia és la sentència europea en què t'obliga també a quedar-te amb els deutes d'aquella empresa que ha sortit del concurs. M'entens? Això per una banda. Per l'altra, doncs saps que, per posar-te un exemple, hi ha moltes pujades de l'SMI,
sí,
del salari mínim interprofessional. Llavors, cada vegada que hi ha una pujada, si un d'aquests concursos té una durada de 2 anys o 4, depenent de com hagi sortit la licitació, doncs l'empresa que està prestant el servei no pot pujar el preu.
D'acord.
Perquè llavors, clar, això fa que les empreses tinguin unes pèrdues. Te'n podria enumerar bastantes, però la veritat que no tindríem temps en aquests minuts que estarem, no? Per això volem un canvi amb la llei de contractació pública, perquè quan tu tens una queixa d'un ajuntament, pues, ells et diran que, o tu fas una denúncia, ells et diran que estan complint la llei de contractació pública.
Clar, i és una llei desfasada en aquest cas. Doncs, senyor Joan Vilar, de la patronal de serveis auxiliars, ADETSA, escolta, gràcies per aquests 5 cèntims que ens has fet de la situació, molt amable.
Molt amable, i gràcies a vosaltres per convidar-nos a poder participar. Gràcies, Josep Miguel.
Gràcies, una abraçada, Joan, moltes gràcies per explicar-nos tot el que ens has explicat. Clar, aquesta és la qüestió, imagineu, quan... El tema d'oferir un preu de derribo, per exemple, d'acord que la patronal ho pugui controlar, però també hauria de ser una responsabilitat pública del que ofereix aquest servei. Acceptar i dir, ostres, és normal acceptar un preu just. Bé, no sé si m'explico, perquè és una qüestió tan espessa, tan complicada i tan difícil a vegades de dir com és possible que aquestes coses passen, però igual no. Va, parlarem d'una altra cosa ara mateix. No sé si sabeu... Va, primer parlarem de descans, eh? Parlarem de descans del Consell de la Piquer, però després parlarem del cas de Rafael Graven. Rafael Graven, l'amic Jen. Jen era un... amb dues persones més, feien un espectacle, he de dir, bastant desagradable, a una plataforma de pagament australiana. Per qüestions, Rafael Graven ha mort. En pau descansi. De què es tractava tot això? Durant dies era humiliat, apallissat, li feien bullying, 1.001 agossades li feien a aquest home, i ha mort. I ara surt tot aquest escàndol d'un producte que s'oferia sota pagament, sobre com ha mort i sobre les llums i ombres de la dignitat humana davant d'una qüestió així. És una qüestió ètica i moral, bàsicament, i té una relació directa amb l'ús de les pantalles. Amb l'ús de les pantalles i aquell servei que es dona a les xarxes socials del todo por un like. Del todo por un like. Guanyava diners, eh? Perquè guanyaven diners amb això, però entrem en un camp d'aquells que dius, ostres, una sessió d'aquestes sadomas, o que pagues una pasta i aquesta gent que li agrada tant aquestes coses, ostres, mordis que et van a buscar-la, però això estava podia qualsevol persona entrar pagant, evidentment, i al final la qüestió no ha anat bé. De seguida parlem de pantalles i parlem d'aquestes qüestions, entre altres, aquí a Herrera, a COPE Catalunya i Andorra.
Escribe a Carlos Herrera
en @HerreraEnCope, en nuestro Facebook Herrera en Cope.
O mándanos un mensaje de voz al 699-1314. Sylvester Stallone.
No necesitas a un experto en explosivos para ese trabajo. Utiliza la ley.
Sharon Stone.
La ley es corrupta.
Utiliza una bala.
Una mujer muy especial.
Las balas son imprecisas. Lo único que sé es que dicen que eres el mejor.
Con un encargo muy especial.
Un plan muy sutil y digno de un profesional, sin duda un especialista.
El especialista. El sábado a las 10 de la noche, en 13.
Carrefour te trae el mejor precio. Como el 20% de descuento en las cervezas de todas las marcas. Hasta el 22 de agosto. Válido en hipermercados y carrefour.es. Descuento en cupón canjeable. Carrefour, lo mejor al mejor precio.
Ocasión Plus.
Llegan las rebajas de verano de Ocasión Plus. Con hasta un 30% de descuento en más de 6.000 coches. Solo hasta el 31 de agosto, visita nuestra tienda más cercana o nuestra web y elige tu coche ideal. ¡Corre, que las mejores ofertas vuelan!
Herrera a COPE.
COPE Catalunya i Andorra.
Estàs informat.
¿Qué tal dormís? Yo espero que bien, que todo el mundo duerma perfectamente. Y cuando duermes bien no te das cuenta de lo importante que es dormir bien. No te das cuenta. Cuando duermes mal, aquí es donde te das cuenta de la importancia del descanso. Para tener un buen descanso hay muchos factores aquí, ¿eh? Pero entraremos en uno, si me permitís, que es clave. El colchón. Parece una tontería, ¿eh? Aquí, bueno, el colchón. El colchón es uno de los elementos clave para que tú descanses bien y tengas esa energía que debes tener. Es una cuestión de salud, básicamente. Bien, y ahora, ¿y dónde tengo un buen colchón? ¿Dónde me pueden aconsejar un buen colchón? ¿Dónde lo pillo esto? Ya entrando, pues mira, llevan ya mucho tiempo con esto y saben de qué están hablando, saben lo que tienen entre manos, saben lo que recomendarte, lo saben todo. Es Nacional del Descanso y el Nacional del Descanso, perdón, y el colchón de la Piquer. Y tenemos a César Biosca, para mí, Don César Biosca.
Hombre, muchas gracias.
Bienvenido, Don César Biosca.
Encantado de saludarte. Pues lo has dicho muy bien, hay muchísima gente que no duerme bien, que no descansa correctamente, porque siempre hemos dicho que no es lo mismo dormir que descansar. Te quedas dormido en un coche y te levantas y te duele todo.
Y eso
claro, le pasa a muchísima gente que tiene un colchón ya deformado, que tiene un colchón que le ha hecho la barriguita, que está hundido, y entonces, aunque duerma, pues se levanta fatal. Y hay gente que incluso ya pues tiene interrupciones. ¿Qué hace falta? Pues lo que tú has dicho, un buen colchón, un buen equipo de descanso. ¿Qué ofrecemos en Nacional del Descanso y el colchón de la Piquer? Pues en primer lugar, muchos años de experiencia, muchísimo trabajo, una amplia gama de colchones, porque no hay el colchón perfecto para todo el mundo.
O sea, asesoráis. Si yo ya me digo, oye, necesito un colchón de estas características, o qué colchón me aconsejáis.
Que además es fundamental, porque porque el colchón sea nuevo, tiene que ser el ideal para ti.
Correcto.
Cada persona es diferente y tenemos una amplia gama de colchones. Colchones premium, de máxima calidad, fabricación española. Y que sepan que trabajamos directamente de fábrica a domicilio. domicilio, desde donde nos estén escuchando, hasta ahí llegamos.
Y perdón que te interrumpa, César, ¿pero esto tiene garantía?
Por supuesto, la garantía que marca la ley, y después la garantía de una empresa que quiere ser su empresa, su colchonera, su empresa de descanso, de confianza. Nos pueden llamar de lunes a domingo, siempre le va a atender la misma persona, y eso da muchísima tranquilidad. Financiación a su medida. Nos dedicamos a montarle el colchón, a llevarnos el viejo, sin coste adicional. Llámenos, nuestro teléfono además es muy sencillo. Es el 93-799-2000. Y si nos llama ahora de parte de COPE, con el colchón le regalamos una sábana bajera protectora del colchón y además impermeable.
Oye, pero ¿qué más quieres? ¿Qué más quieres? Aquí tienes la solución, no a que duermas, sino a que descanses con Nacional del Descanso y el colchón de la Piquer. 93-799-2000. 93-799-2000. Hemos hablado de seriedad, de calidad, de trabajo y de confianza. Eso es Nacional del Descanso. Don César Biosca.
Muchas gracias.
Muchas gracias.
Señor Cruz, un placer.
Herrera a COPE.
COPE Cataluña y Andorra.
Estàs informat. Por eso
Jen Portmanove era un streamer que es va fer famós, tenia milers de seguidors, per filmar-se o gravar-se patint humiliacions per part d'altres dos. Va morir en directe l'altra nit dins d'un d'aquests jocs que hi havia. Ara estan en plena autòpsia i de més. Sembla que no és per part de cap cop i està buscant el per què. Això sí, què passa? Sobre el debat, sobre la regulació del contingut a les plataformes i de més. I l'addicció puja a l'estiu, i sobretot en els petits. I per parlar d'això, tenim a la Sònia Fernández, que és psicòloga del Centre Espot. Sònia, bon dia, benvinguda.
Hola, bon dia.
Bé, el cas és que l'estiu és un d'aquells moments delicats conforme a una possible addicció a les pantalles, més que la resta de l'any, perquè la resta de l'any també passa amb els mòbils.
Sí, és cert que a l'estiu disposem de més temps, d'un horari menys estructurat, i això, òbviament, doncs, dona peu a que l'ús que fem intensiu del mòbil pugui derivar en una possible addicció del mòbil i de qualsevol altra pantalla.
Mm. Quan ens hem de preocupar? Quan podem sospitar que hi ha una addicció?
Bé, amb el tema de les pantalles hem de pensar com si fos un contínuum. No? Nosaltres podem parlar d'un ús normal, després podem veure que l'ús s'intensifica i aquí comença a preocupar-nos, doncs, perquè el nostre fill o la nostra filla comença a fer un ús, doncs, de diverses hores, que també necessita estar connectat, perquè si no està neguitós o està tota l'estona pensant en coses que s'està perdent, potser, mentre no està connectat. També deixa de fer altres activitats que abans feia, com a baixar a la piscina o anar a la platja, o estar allà però està amb el mòbil i està jugant, o amb la tablet, o jugant algun videojoc. Deixa també potser de llegir, de fer altres activitats que en altres moments omplien el seu temps. També el veiem com que comença a alterar el seu ritme de son, comença a jugar potser fins més tard a la nit, es lleva més d'hora al matí, a vegades fins i tot, per connectar-se, perquè hi ha algun esdeveniment important i vol connectar-se per jugar també. O en el cas, a vegades, no estem parlant de jocs, sinó també de xarxes socials, doncs vol estar connectat i es passa hores, doncs, parlant amb els amics, xatejant, i se li passen les hores i potser és molt tard quan se'n va a dormir. I tot això afecta també, doncs, els seus horaris i el seu ritme habitual. Això fèiem, doncs, amb un ús problemàtic. Però després ja passaríem a l'ús a el que consideraríem un ús ja greu o una addicció, que és quan el jove ja es connecta simplement perquè té una necessitat creixent que fins que no es connecta o fa ús de la pantalla no es queda tranquil, no es queda calmat, i a més hi ha com una pèrdua ja molt més significativa de les activitats que abans feia, i hi ha una afectació en altres aspectes. Hi ha més discussions a casa causades per aquestes connexions, hi ha més aïllament de les amistats i dels iguals, i afectació també a nivell acadèmic, perquè hi ha menys rendiment, i tot això afecta també en les notes i en l'evolució i en el curs acadèmic, no? Carai. Això ens podria, doncs, indicar que ja estem parlant d'una addicció.
Bé, clar, i a partir d'aquí, quines són les passes a donar? Perquè primer, no solament els pares ens hem de donar d'això, sinó ells també. Com s'intenta controlar això?
Clar, el més fàcil i el més recomanable és que els pares i també, doncs, en general, tota la societat siguem conscients i puguem posar, no?, com més prevenció, millor. O sigui, en el moment que nosaltres, al nostre fill, li donem un mòbil o li deixem jugar amb un videojoc, es parli ja una sèrie d'acords, no? El temps que li deixem jugar, els continguts que deixem que visualitzarà, val? El comportament que ha de tenir també a les xarxes socials. Quan això ho establim des de l'inici, és més difícil que això derivi en un problema. I també ha de tenir una sèrie de conseqüències quan això el jove no ho respecta. I quan ja hi ha una problemàtica instaurada, sí, el més important és cercar ajuda, no? De parlar, doncs, amb el pediatre, a vegades és l'escola qui fa aquesta alerta de dir que noten en el jove algun canvi a nivell anímic o fins i tot a nivell acadèmic, en el rendiment, doncs també, no?, fer cas d'aquests professionals de vegades que fan aquesta detecció i derivar. No? Sí. En el nostre cas, la derivació sempre ens ve pels serveis socials bàsics dels municipis,
sí,
i llavors nosaltres fem una valoració dels bàsics, establim un pla de treball per intervenir amb aquests joves en els quals ja la problemàtica és greu i ja hi ha una instaurada una addicció.
Això passa més en nois o en noies, o és indiferent?
Passa en nois més en el cas dels videojocs,
sí,
l'ús de videojocs, i en les noies el que ens trobem és que hi ha un ús més del mòbil i sobretot de les xarxes socials.
D'acord.
A nosaltres, la nostra realitat, en el nostre centre ens hem trobat això, que la demanda de les noies ve a ser més per l'ús de les xarxes socials, d'un ús intensiu i que els afecta a nivell emocional també, perquè volen, doncs, estar constantment connectades i també amb la pressió a vegades aquest, no?, dels missatges que reben per aquest canal.
Sí.
I en el cas dels nois, més amb el tema dels videojocs.
És curiós, carai. I després, clar, jo no sé si ho saps, jo parlo... L'edat mitjana, quina és?
En el nostre cas ens trobem entorn als 14 anys.
Carai. Entorn als 14 anys és l'edat mitjana de tot això.
Nosaltres sí que és cert, disculpa, sí que és cert que atenem a partir de 12 anys, perquè a partir dels 12 anys moltes vegades ja comencen els pares, si han començat a detectar, doncs, que els fills potser comencen a fer un ús molt intensiu, no?, de les pantalles, i comencen a veure, doncs, que comencen l'ESO i que el fill, doncs, no ha rendit com esperaven i veuen aquests canvis, ja comencen hem començat a tenir derivacions d'aquestes edats a partir dels 12, però com a mitjana són els 14 anys.
Clar, durant l'estiu, clar, és el que deies al principi, no? Hi ha molt de temps, és a dir, més facilitats perquè això passi. Llavors, quines activitats hem de procurar als nostres fills? Perquè a vegades els pares estan treballant, no els controlen i ells, doncs, fan el que fan, no? Quines activitats podem suggerir o perquè facin per distreure'ls, per donar-li canals d'alternatives?
Jo sempre, des de l'esport, no?, el missatge que dono als pacients i sobretot als pares és programar l'estiu amb antelació. S'ha de ser previsor i abans que acabin les classes, doncs, seure amb el teu fill, buscar una miqueta quins són els seus interessos, les coses que li agradarien fer, que el pot motivar, i buscar els recursos, no?, que li puguin proveir, no? És a dir, doncs, algun casal, però d'alguna temàtica que sigui interessant per ell, cursos, perquè l'oferta és àmplia. Simplement, doncs, a vegades, doncs, hem d'estar alerta i fer-ho amb previsió de no trobar-nos després, doncs, que les places ja estan exaurides. I també una mica, doncs, organitzar alguna sèrie de tasques o d'horaris, no?, que el jove pugui contribuir a casa i realitzar perquè hi hagi certa estructura, no? De dir, bueno, doncs, que hi hagi certes obligacions per poder fer al llarg del matí i que això condicioni l'ús o no del temps pactat de pantalles. I després, sobretot, que ells també siguin partícips de com poden passar l'estiu, no? De dir, vale, sabem que voldràs jugar, que voldràs parlar amb els teus amics, que voldràs fer ús del mòbil, però també segurament hi ha moltes coses que pots fer, no? I que ells doncs puguin traslladar als pares, si volen fer X activitats, i intentar promoure, passar temps amb ells, o que ells puguin fer aquestes activitats mentre nosaltres estem a la feina, no?
Doncs... Sònia Fernández, psicòloga del Centre Espot, gràcies per aquesta xerrada que has tingut aquí amb nosaltres, molt amable.
Gràcies a vosaltres, bon estiu.
Bon estiu. Arribem a la una i continuem explicant tot el que t'interessa a Mediodia Cope. De seguida tornem per parlar de què? Per parlar de problemes de salut.